Bon dia i bona hora, Joan. Sí, com havies esmentat fa una estona, avui tenim entrevista de caire literari.
Ah,
avui farem
bé,
literatura, i si vols, alta literatura.
Uh-huh.
Perquè, bé, sempre ens enorgulleix parlar de Víctor Català, i a vegades sembla que només ho fem quan hi ha efemèrides assenyalades. Fins fa un any en vam parlar molt regularment en tot allò que girava a l'entorn del cinquantenari de la seva mort, però no es va acabar aquí la feina a l'entorn de la figura de Caterina Albert. Tant és així que tenim avui amb nosaltres a l'Irene Muñoz. Irene, bon dia, com anem?
Bon dia.
Encantat de tenir-te altre cop aquí a l'Escala.
Igualment, moltes gràcies per convidar-me.
L'Irene Muñoz és de Vilafant. La vam conèixer, o ens vam conèixer, quan va guanyar la beca Víctor Català per a l'estudi de l'obra de la vida i obra de Víctor Català, que convocava llavors l'Ajuntament. I això sempre ho recordarà. Va ser una bona experiència aquella beca.
Va ser una molt bona experiència. Vaig guanyar la beca just un any després d'acabar Filologia Catalana o Set de Girona, i aquesta beca em va permetre transcriure bona part de l'epistolari de Víctor Català, en concret doncs, les cartes que ella va rebre dels corresponsals vinculats a la premsa i dels editors que va tenir al llarg de la seva carrera literària. En total van ser unes 1.000 cartes que vaig transcriure, i com a fruit doncs, van sortir dos llibres. Un primer epistolari de l'editor català publicat el 2005 gràcies a l'ajut de l'Ajuntament de l'Escala i de l'editorial Corbet de Girona, i el 2009 l'altre volum de cartes per acabar, diguéssim, el projecte que m'havia becat l'Ajuntament de l'Escala amb la beca Víctor Català, que va ser la primera beca Víctor Català.
Imagina't, des de llavors la teva relació amb aquesta figura literària ha estat constant.
Constant, sí. Una part molt important de la meva vida, des de que la vaig conèixer, que era adolescent, que vaig llegir Solitud a l'institut, fins ara, doncs sí, ha estat una constant, forma part de la meva vida.
Mm-hmm. Tant és així que l'Irene Muñoz ja s'ha fet un lloc entre els noms o les figures que hi ha a l'entorn de l'estudi de Caterina Albert Víctor Català. Jo ja la considero com una escalenca més, i com si fos de la família de Víctor Català, pel que n'ha arribat a conèixer o a saber amb el temps. Però si avui és aquí és per una notícia en concret que ella mateixa ens comunicava a través de les xarxes, i és que la Universitat de Girona li ha donat el vistiplau per engegar una investigació, un estudi de les relacions de Caterina Albert amb la Catalunya Nord, amb personatges de la Catalunya Nord. Explica'ns-ho, això. Cap on va aquest projecte?
En aquest moment estic, diguéssim, acabant de llestir el que és la tesi doctoral, que és la biografia literària, intel·lectual i vital de Víctor Català. I el fet que comencés a fer classes al Set de Perpinyà el curs passat va motivar doncs, que m'interessés una mica també veure quina relació tenia l'escriptora Víctor Català doncs, amb la Catalunya Nord. I en concret, fent un buidatge de l'Arxiu Museu Víctor Català, dels corresponsals vinculats a la Catalunya Nord, em vaig trobar tres en concret que van tenir un pes important, considerable, a la seva trajectòria. Un va ser el traductor de Solitud, el francès. Solitud es va publicar per primera vegada al francès el 1938, i a l'Arxiu Museu Víctor Català es conserven les cartes que Marcel Robin, el traductor de Solitud al francès, doncs, va enviar a l'escriptora, i per tant podem saber coses d'aquesta traducció a partir d'aquestes cartes, les preguntes que Marcel Robin feia a Víctor Català. I ara, diguéssim, la part interessant que he intentat cercar a la Catalunya Nord és doncs, intentar localitzar les cartes que la Caterina Albert devia enviar a Marcel Robin, però malauradament per ara no s'han pogut localitzar. Deuen ser en algun fons particular, i per ara no s'ha pogut localitzar la família de Marcel Robin, però realment seria una gran, gran notícia poder localitzar les cartes de la Caterina Albert en Marcel Robin. Marcel Robin va ser vinculat concretament a Perpinyà, formava part de la gent de l'Arxiu Departamental de Perpinyà, i llavors l'Arxiu Departamental ben bé està al costat del Set de Perpinyà, i he anat, he preguntat, he mirat tots els fons que tenen, però no conserven estrictament el que és un fons de Marcel Robin. L'altre corresponsal important és Pere Vidal, que també s'ha vinculat a Perpinyà, i d'ell també se'n conserven algunes cartes a l'Arxiu Museu Víctor Català de l'Escala. I l'altre gran corresponsal vinculat també a Perpinyà és en Charles Bobby, que era el director de la Tramuntana, i d'aquest corresponsal sí que se'n conserven força coses a l'Arxiu Departamental, però no les cartes tampoc que la Caterina Albert va enviar segur en Charles Bobby. El fet que el Charles Bobby fos el director de la Tramuntana, doncs ha portat doncs, que hi hagi relació, ja l'empremta de Víctor Català en aquesta publicació de Catalunya Nord, de la Perpinyà, que és la Tramuntana. Llavors vaig fer tot un buidatge a l'arxiu departamental d'aquesta revista per veure exactament què hi havia de la Víctor Català en aquesta revista, si va col·laborar, si se'n va parlar, realment sí que se'n va parlar, hi ha articles sobre ella que els tinc, i bé, ara doncs falta acabar de buidar una última part d'aquesta revista perquè realment és molt extensa i veure doncs si en algun moment hi va col·laborar. Jo per ara, el buidatge que tinc fet d'aquesta revista, no hi ha cap col·laboració de Víctor Català, però sí que se'n parla d'ella, sí que hi és present. Hi ha molta literatura catalana en aquesta revista, és molt important per això, és una revista d'art, de literatura, i hi ha molta literatura catalana, no?
I quines hipòtesis de treball hi ha, o de moment, amb la feina feta fins ara, o aquesta documentació que has començat a treballar, quina percepció hi havia, o quin impacte tenia Víctor Català o Caterina Albert a l'altra banda de Pirineu?
Jo, en concret, per ara, diguéssim, m'he centrat en aquests corresponsals que he pogut localitzar a l'Arxiu Museu Víctor Català, i he fet una mica de buidatge a la premsa per veure exactament quin ressò tenia, quina recepció va tenir Víctor Català i la seva obra més enllà, no? A la Catalunya Nord, no? I sí, se'n parla, per exemple, quan mor, no? Doncs a la Tramuntana hi ha un número especial dedicat a la Víctor Català, i és considerada sí, com una gran figura, no? De la literatura catalana, i així és vista. Ara he acabat de fer, diguéssim, el buidatge d'altres publicacions de la Catalunya Nord, per veure exactament què hi ha, no? De la Víctor Català, però sí, sí que està considerada doncs, com una gran figura i com, per tant, té la seva importància.
Quina hipòtesi de treball hi ha d'aquesta investigació? Perquè, a veure, aprofitant que fa un any dones classes a la Universitat de Perpinyà, doncs vas poder demanar aquesta beca, s'ha concedit. Ara, quina és la hipòtesi de treball? Per quant de temps, per arribar fins a...
És acabar de transcriure l'epistolari d'aquests tres corresponsals, en concret el gruix major que tinc d'epistolari és el d'en Marcel Gauvin, el traductor de Solitud al francès, i és transcriure aquest epistolari, intentar, el que és que seria fantàstic, les cartes que la Caterina Albert va enviar tant a Charles Bovy com a Marcel Gauvin com a Pierre Vidal, que no he pogut trobar-les en cap dels tres casos. Hi ha investigadors de la Catalunya Nord que han intentat ajudar-me, que els he preguntat molt amablement, però de moment no hem pogut localitzar els fons d'aquest aquests tres corresponsals. Doncs la il·lusió seria poder trobar les cartes del Caterina Albert per acabar de completar doncs, aquesta regular, transcriure aquestes cartes, editar-les, poder-les publicar, i llavors també fer una relació exacta, rigorosa, de quina és la recepció que té Víctor Català a la premsa de la Catalunya Nord, què se'n diu d'ella, què se'n parla, no? Una mica tot això.
N'estarem al cas, Irene, i t'anirem seguint amb el que ens puguis o ens vulguis a explicar a mesura que vagi evolucionant. Però aprofitant que ets aquí, avui has vingut a l'Escala per aquesta entrevista, i de passada, com que hi havia aquesta entrevista, de passada has anat a veure el regidor de Cultura.
No ha sigut possible avui veure el regidor de Cultura, no. perquè li ha sortit un imprevist finalment, però tenim prevista la trobada ara al febrer, properament, per trobar-nos.
Què s'hi cou? Fins on ens pots explicar?
A mi, personalment, un dels temes que havia de parlar avui amb ell és un tema que em fa molta il·lusió perquè té relació amb una altra beca de Víctor Català que es va donar. Hi ha una professora dels Estats Units, la Kathleen McNerney, que...
Recordo que havia guanyat la beca Víctor Català, que sí, també?
Va guanyar la beca Víctor Català després de mi, i ella, en concret, era per traduir uns contes de la Víctor Català a l'anglès. I aquest projecte és un projecte que ja té enllestit des del 2005, i és un projecte que ara el 2018, veurà la llum. Ara li publiquen aquestes traduccions a l'anglès, l'Association Modern Language, li publica aquestes traduccions de contes, també inclou la infanticida de la Víctor Català. I per mi, sincerament, això en concret me fa molt, molt feliç, perquè és un treball molt ben fet, és un treball que ja fa molt de temps que està fet, i és un treball que finalment, doncs ara, el 2018, podrà veure la llum. I ara la previsió és que el proper Sant Jordi, aquest Sant Jordi del 2018, doncs la Kathleen, que serà aquí, ella fa estades a Catalunya al llarg del curs, doncs aquest mes d'abril serà aquí a Catalunya i vindrà a l'Escala a presentar el llibre. I llavors, un dels temes que havia de parlar amb el regidor de Cultura doncs és aquest, que sí que ja està previst que sí, que presentarà el llibre al Folí de la Sal, segurament, i serà a l'abril. I bé, ens fa molta il·lusió que finalment no veure aquestes traduccions, veure aquest llibre que està a punt de sortir.
Tot plegat, això conflueix en veure que continua sent una figura actual, la Caterina Albert, i que continua generant interès. Anant als inicis, l'Irene està a punt de tancar aquest any, o aquest any hauria de tancar la seva tesi doctoral precisament a l'entorn de la figura de Caterina Albert. Com ho portem? Són hores tenses aquest últim any de tesi?
És molt d'estrès, perquè jo haig de combinar la feina de recerca amb les classes, no? diàries i sobretot entre Figueres i Perpinyà, i realment sí, és absorbent el dia a dia, i llavors doncs, una tesi doctoral implica doncs, molt de temps, implica concentració, implica molta feina, i llavors a vegades és difícil poder-ho combinar tot. I a part, doncs, implica no, que a vegades te demanen coses de recerca sobre el teu tema, i també t'agrada doncs, intentar fer aquests projectes que te proposen, no, que t'han proposant, que et fan il·lusió també, no? Perquè tot el que té a veure amb la literatura catalana, doncs evidentment t'agrada, i et costa a vegades no, dir que no o deixar una cosa quan t'agrada tant. No? Ho porto amb il·lusió, amb moltes ganes, amb ganes de veure finalment el camí, ja final, diguéssim, al final de tot, amb moltes ganes. Jo penso que quan presenti la tesi serà, jo sempre ho dic, un dels dies més feliços de la meva vida, estic segura d'això, perquè és una cosa que tens tan dintre teva, tan interioritzada, tants anys, a més, no? Que arribar a poder ja dir he acabat, no? Ho he presentat, has fet el treball que i poder fer, presentar el treball que tu vols fer, no? També.
Es pot avançar alguna conclusió de que cap on acaba confluint tot aquest estudi en aquesta tesi?
El centre, diguéssim, de la tesi és la recepció que ha tingut l'obra literària de Víctor Català publicada, no? Des del Cant dels Mesos, el 1901, fins a Jubileu, el 1951, doncs he anat buscant totes les revistes, diaris de l'època, tant de Barcelona com d'aquí, de diferents zones, no? Veure què van dir, no? Els crítics, què va dir la premsa en cada llibre que es va publicar de Víctor Català, quina és la recepció que va tenir a la premsa la seva obra literària. Aquest és el centre, no? Però també, clar, una biografia literària, intel·lectual, vital, implica, doncs, abraçar-ho tot. És un projecte realment potser massa ambiciós en alguns moments, no? Ara actualment les tesis han donat un gir i ja no són treballs de tota una vida o treballs molt llargs de 1.000 pàgines.
Sí, no, busquen més l'especialització sobre un capítol,
sí,
concret.
Sí, busquen un tema molt concret i treballen doncs, sobre allò i es deixen molt més ràpid i segons com doncs, també està bé, no? Per cadascú, jo no he volgut renunciar al projecte que he volgut fer sempre, no? Que és la biografia literària de la literatura catalana, i per això doncs, m'he endarrerit, suposo, amb el temps, no? A l'hora de presentar-ho.
Irene, des d'aquí, des de Ràdio L'Escala, t'encoratgem a que aquests últims
Gràcies.
Mesos de tesi siguin molt productius, n'estarem al cas i et convidarem a que abans ho d'explicar, de seguida que la presentis. I per cert,
moltíssimes gràcies.
Felicitats per aquest nou projecte que s'engega d'investigació, de relació amb aquests periodistes de Perpinyà, de l'altra banda del Pirineu, diguem-ne. Fins al proper, Irene.
Moltíssimes gràcies.
Joan, fins aquí l'entrevista. Aquest seria el tema, l'actualització d'aquesta notícia que ens feien ressò avui.
Déu-n'hi-do, a vegades penses que d'una persona ho saps tot, i Déu-n'hi-do el que li vas trobant i el que vas descobrint, que quasi no ho sabies.
Això és el que passa
quan... Els catalans van donant sorpreses.
Això és el que passa quan aprofundeixes en temes.
Sí, sí.
A vegades que com més en saps, més buits veus que tens a la teva ment. A vegades a les lectures superficials diuen, ja en tinc prou. Però a la que entres en detall amb alguna cosa, buf, abans d'arribar al fons.
Buf, Déu-n'hi-do. Doncs Abel, moltes gràcies.
Fins ara.
Irene, moltes gràcies també per estar aquí.
Gràcies.